Al matí, a Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15.
I 10, obrim ara els micròfons, però fa estona que anem parlant, perquè han arribat els prescriptors aquest dijous. Com la temporada passada, tenim la sort de comptar doncs, amb els nostres experts en cultura, perquè ens agrada apostar per la cultura en aquest programa, perquè s'acosta el cap de setmana i sempre tenim temps lliure, i nosaltres creiem que s'ha d'anar al cinema, s'ha d'anar a veure el teatre, s'han de comprar llibres i còmics, i també doncs, s'han de veure moltes sèries de televisió. No calen presentacions, però com som molt educats, comencem. Xavi Miralles, el nostre expert en cinema. Bon dia i benvingut.
Hola, bon dia. Som aquí a rebentar-vos les agendes.
Tenim moltes ganes, eh? Moltes estrenes, moltes novetats.
Home, moltes, i tant. I a més arriba setembre, octubre, són els mesos forts.
Crispetes.
Sí.
També ens acompanya el Sergi Bracons. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Que ara ha canviat els auriculars, però què portaves? Portaves uns auriculars sense cables? O sigui, a veure, explica'ns què és això.
Que porten, que són de l'Apple. Els auriculars són una mica cars, però la veritat és que funcionen molt bé per anar a fer esport, per anar pel carrer, per tot.
És un modern.
Exacte. És un modern. No?
També s'acompanya la Irene Garrido, la nostra experta.
Hola, bon
en
dia.
Teatre musical. Bon dia. Que, a més, avui acompanyada dels seus homes, que ens esperen a l'altra banda de l'estudi, que
sí.
Ha vingut doncs, amb el seu nen.
A veure,
parella.
És que ell així mira si fem tot bé.
Clar, que
ella està
controla,
revisant
no?
que fem bé la secció.
Li agraden els musicals, també? O...
Home, la música sí, clar, però com tots els nens, no? Tots els hi agrada.
I aquest any doncs, tenim la sort de també comptar doncs, amb el Rafael Sabater de Norma Còmics, que ens portarà cada setmana també un munt de novetats o propostes o clàssics. Bon dia.
Hola, bon dia. Sí, jo sempre ben carregat. Eh?
Sempre,
si
no eh?
Llibre, sempre veus que... Ho tinc a prop, ho tinc a prop.
Això t'anava a dir, sort que ho tens a prop,
sí.
Perquè si no, Déu-n'hi-do a l'esquena, eh?
Passo dos cantons i ja estic aquí, sí.
Doncs vinga, comencem, i perquè tenim molta teca... Per cert, també doncs, falta avui el nostre Pep Carpena, però un altre dijous segurament doncs, ens visitarà. I ara sí, doncs, Bea, posa'ns en situació. Sergi, suposo que hauràs fet els deures aquest estiu, perquè hi ha moltes plataformes, hi ha moltes opcions. Jo crec que és una bogeria avui dia, triar de tot el ventall que trobem al mercat.
Bueno, per això hi ha tants dijous per anar venint i anar comentant una rere de l'altra.
Sort que et tenim. Vinga, doncs a veure, per quina vols començar?
Aquesta setmana he portat tres sèries, com sempre, i les tres són de tres plataformes diferents, perquè també aquells que només s'han subscrit a Netflix o a l'HBO o a la Movistar, o etcètera, etcètera, doncs puguin triar també o puguin veure la que ells estan subscrits. Si no, doncs mira, HBO té un mes gratis, el Netflix també té algun tros gratis, si més o menys et pots anar enganxant a totes les sèries.
A més, també doncs, pots compartir aquestes plataformes.
Exacte,
amb
Netflix,
altres
crec
usuaris,
que 5
no?
persones hi caben i relativament és prou barat com per entre 4 o 5 acabes pagant 2 o 3 euros al mes.
No hi ha excusa,
i tens,
eh?
Tens per veure un fotimer de coses.
Vinga, doncs va.
Doncs comencem amb una sèrie que tinc moltes ganes de veure jo, que s'estrena aquest 21 de setembre. És una sèrie que es diu Maniac, de Netflix, i us posaré un momentet al trailer. I was born with a silver spoon in my mouth. Educated at a private school in England. I run my own firm in the city. And
very happy with my life the way it is.
И они все равно придут за тобой.
Ui, quines veus, quina por. A veure, explica'ns una mica l'argument.
Doncs mira, tenim una sèrie que Netflix no acostuma a fer aquest tipus de sèries, perquè a més Netflix acostuma a posar més diners en el tema de la producció, la postproducció, etcètera, etcètera, i no tant agafar noms molt famosos, etcètera, etcètera, i aquí han agafat una sèrie que, per dir-ho així, sembla una sèrie de l'HBO, però és una sèrie de Netflix, on tenim un cartell molt, molt interessant, on, per començar, a la direcció tenim el Cory Fukunaga, que ja havia fet True Detective, i la veritat és que
boníssima.
Va deixar el llistó molt alt en el tema dels thrillers, i aquí torna amb una sèrie que també és així un thriller, drama, que et ve una mica a pensar en tots els temes de la vida, de malalties del cap, etc etc. I a més tenim dos protagonistes, com la Emma Stone, que fa poc va guanyar un Oscar, i és una gran actriu, i el Jonah Hill, que també ha fet moltes sèries i moltes pel·lícules de riure, i aquí està... No sé si el recordeu, que és una persona una mica obesa, una mica gordeta, i està super, super prim. Sí, només per veure, no sé si l'heu vist a Infiltrats a la Universitat o altres pel·lis i sèries, sempre és de riure i sempre està una mica Wall Over the Wall Street, doncs aquí està super, super prim. Només per veure el prim que està...
El canvi físic,
ja
no?
Ja val
i
la
també...
pena veure la sèrie.
Ja, i suposo doncs, que tampoc haurà estat fàcil, no?, sortir de la seva zona de confort,
exacte,
no?, i fer doncs, aquest altre paper.
I la veritat és que ho fa molt bé, tot i que encara les primeres crítiques són molt positives, però bueno, encara el 22 de setembre s'estrena, jo no he pogut veure el capítol, ni els capítols, o sigui que ja veurem, perquè Netflix les llança tots directes, i ja veurem si aquesta, crec que també... Doncs us explico una mica, us poso una mica en situació on tenim a l'Annie Lansberg, que és la Emma Stone, i a l'Owen Milgrim, que és el Jonah Hill, dos estranys units en unes últimes etapes d'un misteriós assaig farmacèutic. O sigui, per una banda tenim a la Emma Stone, que és una persona desesperançada i sense rumb, obsessionada amb la relació trencada que té amb la seva mare i la seva germana, i l'altre, l'Owen, és el cinquè fill d'una família adinerada d'empresaris industrials de Nova York, on ha lluitat tota la seva vida amb un que li van diagnosticar esquizofrènia. Llavors el tio té bastants problemes, ella també, i cap de les seves vides ha sortit bé. I llavors hi ha un metge que els hi promet un nou i radical tractament farmacèutic, que és el qual comencen a posar-se allà, i a partir d'aquí doncs veuen les malalties que tenen... Aquest fàrmac pot reparar la ment, pot reparar malalties mentals, fins a una ruptura amorosa, etc etc. I ells doncs s'hi llencen de cap perquè la vida que tenen és bastant pèssima, i es llencen de cap allà amb si aquest fàrmac els pot intentar curar una miqueta. Llavors, a partir d'aquí ja no diré res més, i simplement aquesta sèrie jo la veuria pel director i pels actors. I llavors ja veurem si la trama acabarà de ser lo potent que creiem que serà o no.
Home, de moment fa bona pinta, no? I a més suposo que també serà molt crítica, no?, amb la indústria farmacèutica.
Exacte.
Quan es compliqui una mica la trama. Molt bé, doncs aquesta era la primera proposta.
I ara ens hem cap a una altra, que aquesta sí que és de l'HBO. Ja sabeu que jo l'HBO, tot per mi, quasi tot és, si no perfecte, molt, molt potent. Hi ha molts fans de Sons of Anarchy, i aquest setembre, que es va estrenar l'11, arriba, per dir-ho així, la vuitena temporada amb un altre nom, que és Mayans, que eren els seus rivals amics de la sèrie Depèn de la temporada, i tots aquells que són, com jo, molt fans de Sons of Anarchy, tenen moltes ganes, que jo he vist el primer capítol, tenien moltes ganes de que traiessin aquesta sèrie, i veurem cap on avança, però primer escoltarem el tràiler.
A mi hermano, pero no puedo pedirte que hagas esto si no lo quieres de verdad. El club, esta vida, todo eso a muerte.
Ya estás metido, hijo, y no puedes salir.
Vale, doncs aquí tenim un spin-off d'aquesta sèrie de Sons of Anarchy amb el mateix creador, el Kurt Sutter, que la veritat és que ho va fer molt bé i va tenir molt èxit, una sèrie amb molts fans, on fins a l'últim capítol va tenir una audiència brutal. I a més s'ha agafat un guionista llatinoamericà, perquè com que la sèrie parla dels Mayans, que són una banda mexicana, doncs així té una mica d'ajuda. Tornem a seguir amb el mateix, amb les aventures d'uns moteros, però aquesta vegada amb uns altres protagonistes, sinó la banda contrària de Sons of Anarchy, que eren els Mayans, que en alguns moments de la sèrie doncs, són més amics i en alguns moments són més enemics. I es centren els problemes de l'Ezequiel Reyes, que per dir-ho així seria el Jack Teller de Sons of Anarchy, doncs ell és dels Mayans, per dir-ho així l'estrella o el protagonista, el jefe de la banda, on la seva cerca, ell va arribar als Estats Units cercant el somni americà, però es veu aquest somni trencat per una violència dels narcos cap a ell, i llavors doncs la seva esperit de venjança i el comencen a portar cap a un estil de vida que no és bo, i llavors un cop ja ell està ficat ja no es podrà escapar, que és això que sentíem al tràiler, i seguirem doncs, veient les mateixes aventures que tenien amb tirotejos, coses de drogues, familiars, etc, etc. Per dir-ho així, doncs, podria ser una vuitena temporada de la sèrie, però bueno, ells ho diuen que és 2 anys i mig després de tot el que va passar i comencen una mica de nou, però realment segueix sent molt semblant.
Llavors recomanes veure les 7
Sons
primeres?
Sí,
no?
Sí,
perquè
sí,
si no aniràs com molt perdut.
Bueno, no aniràs
perquè
perdut.
Perquè ella anava perdent amb tota la...
No aniràs perdut perquè és una mica diferent i és la mateixa historieta però amb un altre rotllo i no crec que facin moltes referències al passat, però jo veuria Sons of Anarchy 100% abans de veure aquesta perquè és una passada de sèrie.
Ah, perquè tu ets un malalt, no? I sempre tens el context i és molt millor.
Exacte.
I la tercera i última
proposta?
La tercera
proposta. I última és una sèrie de Showtime que la podem veure a Movistar Plus, que ja van treure un capítol per internet perquè és una sèrie que té pinta que serà una de les sèries d'aquestes estrenes, serà potser una sèrie de l'any. És una sèrie que fa Michael Gondry i Jim Carrey.
Oh.
I aquesta és Kidding, i escoltarem un momentet el tràiler.
It's the part of you that no one can see. The stuff I like about you isn't the stuff on the outside. What I like about you is the inside stuff.
Smiling stars.
Smiles are one gift we give each other.
She left you because you're a pussy.
Every pain needs a name. What do we think this one is called?
You are not a real person. You are a man in a box. You're a trusted brand.
Vale, doncs. Així ja amb el tràiler ja ens sembla veure que no hi haurà gaire comèdia, acostumats amb el Jim Carrey. La veritat és que jo a totes les pel·lis que l'he vist hi ha bastanta comèdia i aquí realment és un drama, tot i que amb Michael Gondry, no sé si us en recordeu, que ja va fer una pel·lícula, el Jim Carrey, que es deia Olvídate de mí, on també ja parlava de coses bastant sèries, sense amb molt poca comèdia, la veritat. I el Jim Carrey, només a veure el tràiler, si us hi fixeu, ja la pinta que té és bastant diferent a totes les pel·lis que ell ha anat fent, però la veritat és que té pinta de que farà un papelón. El primer capítol es va estrenar el 9 de setembre, jo encara no l'he vist, però bueno, aniran estrenant cada setmana, i el que explica una mica la sèrie són 10 capítols de 30 minuts només. O sigui, és bastant ràpida de veure. Ell és en Jeff, que també és conegut com a Mr. Pickles, i és una icona de la televisió infantil. O sigui, per dir-ho així, seria una mica com el Krusty el Pallasso. O sigui, fa molt riure, tots els nens estan encantats amb ell, però té un rerefons a la seva vida real, que comença a trontollar-se, i el que ell veu davant del públic és tan maco, al final s'acaba tornant un malson perquè la vida que té ell darrere, aquesta que veu tothom de tan maco, etc, etc, doncs s'enfonsa totalment i veiem un paral·lelisme entre aquestes dues vides que la veritat és que el Jim Carrey ho fa molt bé.
Home, això fa pinta autobiografia una mica, eh?
Una mica d'autobiografia,
home, clar.
Perquè a més el deixa la dona... Que
clar,
ja
és que aviam, això és total, vull dir, el Jim, és que és el moment aquest en el que arriba que un actor d'alguna manera agafa el seu passat i se'n burla o l'utilitza per fer un personatge, no? Va passar amb el Mickey Rourke, amb el Luchador, ha passat amb molts més que de sobte fan un papelón, però és hi ha reminiscències del que ha viscut en realitat.
Doncs això és aquesta sèrie. I la veritat és que el Jim Carrey en les crítiques l'han deixat molt, molt amunt, no tant en l'argument de moment o els primers capítols, el primer capítol que hi ha hagut, no ha acabat de tenir... Sí que ha tingut bones crítiques, però no ha sigut allò que diguis que serà un espectacle de sèrie, però sí que el Jim Carrey l'han deixat molt amunt i només per veure la seva interpretació jo crec que ja val la pena.
La veritat és que a mi em crea molta curiositat aquesta. Tinc ganes de veure-la, no?
Sí,
sí, sí.
Sí, aquesta última, sí.
Sí,
sí.
Vinga, va, Irene, al teu torn, a veure.
Jo, és que hi ha tantes... Al principi de temporada hi ha tantes coses de teatre musical, en aquest cas, perquè llavors ja teniu el Pep, que és qui us posa el dia a nivell de teatre de text. Tampoc li aixafarem la guitarra, ara començarem a parlar de teatre de text i llavors vindrà ell i haurà de parlar de musical, que no estaria malament.
Sí, sí,
seria una bona proposta.
Seria fer un canvi. aquí el que faré és...
Una... Per cert, perdona, però portes una camisa, que ara que parlàvem de sèries, no sé si heu vist Heridas Abiertas, de l'HBO.
No, però és veritat que recorda
que és igual,
la
és
promo
igual,
que he vist.
Sí. Que a més a més la recomano, l'hauràs de veure. Mira. Boníssima.
Te l'apuntem.
Perdó, l'incís, però és que anava pensant.
Doncs jo us faré una repassada per la cartellera, que és, que és això que passa a principi de temporada, hi ha tantes coses per veure i tan diferents que així tothom sàpiga més o menys què hi ha i pugui triar, val? De teatre musical. D'entrada hi ha una cosa especial aquest any, i és que el Teatre Condal el dirigirà a partir d'ara el Daniel Anglès, perquè han fet una cosa que se'n diu oníric, i l'han batejat com la casa dels musicals.
Oh.
Ahí lo dejo. No ho sé. Clar, què vol dir això? Que totes les produccions que es faran dins del Teatre Condal seran de teatre musical. Això pot ser una superbona notícia, que ho és d'entrada, o tantes produccions, totes musicals a dins, que tot estigui bé, també és perillós, i no sé si és el cas, perquè a més, anem mirant la cartellera, hi ha moltíssimes coses del principi de temporada que són seves, o sigui, no del Daniel, sinó d'Oníric, no?, en aquest cas. Vull dir que si algú és superfan dels musicals, que entri a veure això d'Oníric al Teatre Condal, perquè tot el que hi faran a partir d'ara, ja l'hem dit que és la casa dels musicals. Ara estrenen Fun Home. Mhm. Que Fun Home sí que és un super espectacle de Broadway, que està basat en uns còmics, de fet, que no sé si n'heu sentit a parlar.
Sí, i tant. Sí.
Si és un còmic, segur que... El té glitxat a la base de dades.
Doncs avui justament fan la primera prèvia, i la setmana que ve estrenen, i té molt bona pinta. L'espectacle en si, clar, la producció és el que us dic sempre, com que no l'he vist, no puc opinar sobre la producció concreta, però sí que és veritat que d'entrada té bona pinta. El Daniel Anglès dirigeix, en aquest cas sí que és un espectacle d'ell, vull dir que dirigeix ell aquí a Barcelona, ell també surt com a actor principal, i la Mariona Castillo, que ha fet moltíssimes coses, però sobretot molta gent l'ha vist fent Mamma Mia, per exemple, a Barcelona i Rodalies, diguéssim. En el cas de Fun Home, jo tinc la sensació que s'ha de veure, que és un superespectacle, i que la història en si també és molt curiosa. Val? Parla de la relació d'un pare i una filla, a partir de la mort del pare, i és diguéssim, parla, doncs, la noia que va fer els còmics és la protagonista de la història, i parla de com supera, diguéssim, la relació que té amb ell, perquè ell és molt estricte amb ella, però ella d'entrada ja té la sensació, doncs, de que és una mica diferent. Està en els anys, parla dels anys, està, diguéssim, perdó, el primer dia,
M'he situat. Els nervis.
Tot això està situat als anys 90, no m'encallo. I el que li passa és que ella té la sensació, doncs, que és homosexual i té una relació amb una noia, etcètera, i el pare és molt estricte. Quan el pare mor, descobreix una segona vida del pare, i a partir d'aquí, doncs, d'aquí surt tota la història.
Del
la relació,
pare, la segona vida del pare.
Sí, tota la relació que té el pare, bueno, també una història homosexual a darrere, etcètera. Llavors, la idea una mica és explicar la història des d'ella i com ella va viure aquesta relació amb el seu pare, enrarida, que en el fons tot tenia, doncs, aquesta... Bueno, això, no? I Fun Home, que no és perquè sigui la casa divertida, sinó perquè Fun Home és perquè era una funerària.
No? Exacte.
Sí?
Casa d'ells era una funerària.
És de fan de funerària.
Vinga, ja, d'entrada,
que vol joc. Mira, ja està. Sí, sí.
Un joc de paraules amb el nom que no té res a veure amb el que passa en realitat.
Exacte. Llavors, aquest any passa una altra cosa, i és que Leonard Bernstein, fa 100 anys del naixement de Leonard Bernstein, llavors hi haurà moltíssimes coses que tenen a veure amb Leonard Bernstein, i molta gent dirà, i qui és Leonard Bernstein? Doncs és el senyor que va fer la música, per exemple, de West Side Story.
Oh.
Llavors hi haurà bastantes coses relacionades amb West Side Story. D'entrada hi ha una cosa oníric, també, que es diu Improside Story. Aquí és on jo començo a pensar, mama, por, us ho diré, val? Perquè allò que em passa a mi, que penso, quan es fan molts invents, igual és un invent que va molt bé, però de cop i volta la cosa s'ensorra, Ja sabeu que sóc mica hater. Potser després va bé. Més coses que hi ha un iri.
Mira, quina música et sona.
Posa-la, mira la Bea, sempre atenta.
Gran guetxa història, O sigui, estic dient que l'espectacle sigui fantàstic,
Però hi pot haver de tot, no? També perquè funcioni aquest experiment d'això de l'oníric i tot això. Pot haver-hi una mica de tot, de propostes de tot, o no?
Hi ha propostes
és
de tot.
És que aquesta seria la gràcia, no? Que hi hagués propostes
de tot. Sí, però vull dir, ella diu com... Això ja em comença a fer por perquè no sé què. Dic, bueno, potser hi ha alguna cosa de molta qualitat, coses més lleugeres, no?
No, totalment. Hi haurà coses que, per exemple, en el cas de lo del Improside Story... Són coses que tenen una durada de mes i mig. Vull dir que el que farà és que hi hagi molta varietat. Per això dic que és positiu. Mm-hmm. Però... que quan, portes tantes coses a la cartellera, encertar-la sempre, només dic que això acostuma a ser complicat, no dubto de que sigui de qualitat, ni molt menys. Alguna altra coseta més d'Oníric, perquè és el que va més ple de coses. El dia 8 d'octubre fa un concert Kerry Ellis. Kerry Ellis és una de les supers cantants del moment de musical, i tothom que més o menys li agradi el gènere hauria de veure aquest concert segur, perquè és una de les grandes i ve expressament per primera vegada a Espanya a fer un concert.
Dia?
El dia 8 d'octubre. Kerry Ellis ha fet Cats, Els Miserables, però se la coneix sobretot per Wicked, va ser la bruixa verda de Wicked durant molt de temps, i té una veu espectacular. De fet, us convido que entreu a YouTube i busqueu un vídeo que té amb Queen, diguéssim, bueno, cantant una versió d'una cançó de Wicked que es diu Defying Gravity, i és, bueno, d'aixecar-se de la cadira. És una paia increïble, o sigui, val molt la pena poder-ho veure. Més coses que no tenen res a veure amb Oníric, perquè qui vulgui veure tot el que fan, perquè hi ha moltes coses, que ho busqui. Faran Carrie el musical.
Ui.
Jo ho sé, bueno.
Va. Què dius? Va, digues. Caiteria, m'està tallant.
Vinga, tot va malament. Tot va malament.
Quan es va fer, és fantàstic.
Sí, sí, no, això ho faig per fer gràcia aquí a la ràdio, però.
No,
i confiarem.
Jo us he de dir, no sé com estarà aquesta cosa que faran, no és adaptació, perquè fan la versió de Broadway, però la qüestió és que això ho fan al Teatre Gaudí a Barcelona del 15 de novembre al 4 de gener, i el que sí que recordo molt d'això és que quan es va fer la versió musical a Broadway van fer una campanya publicitària que era, es pot veure a YouTube això, una cafeteria de cop i volta una noia s'aixecava, s'emprenyava i començava, diguéssim, a tirar coses, cadires, la gent al·lucinava.
Sí, sí. Ja vaig veure.
I era...
Sí? Sí, sí, era molt original.
Molt original, sí. I no tenia res a veure amb el musical, diguéssim, però la manera, doncs, de dir
de cridar
aquesta noia té poder,
campanya,
etcètera, no?
Sí, que bo.
Clar, com estarà? Tampoc ho sabem. Jo us dic, no, segurament bé, però no ha sigut un dels musicals que ha tingut més èxit, en general.
Però molta varietat, sí, sí.
Molta varietat. Va, dues o tres coses més. Després tenim, això a Barcelona, i per Nadal sempre hi ha coses per nens. Torna a venir el Petit Príncep, Alícia al País de les Meravelles. El Petit Príncep, sempre ho dic, però de veritat, si algú no ho ha vist, que estan aquí, em sembla que és per cinquena temporada, aneu-hi, perquè és super xulo, de veritat. I llavors a Madrid tenim, d'entrada, West Side Story, Dirty Dancing. Tenim, bueno, la família Adams també estan girant, estaven a Madrid i ara ja estan girant. Estan fent una cosa que es diu 33 el musical. La història de Jesús.
Bum.
Silenci en la sala. Ho sabem. Què passarà? És que no és Jesús Cristo Superstar. Nada que ver,
no.
Nada que ver. Un altre espectacle tribut a Mecano. Per no sé quantes vegades consecutives.
Això vol dir que funciona molt bé.
Hi ha moltíssimes, moltíssimes coses importants. I n'hi ha una més, que si em permeteu, us la dic també.
Vinga, va.
Aviam.
Un segon, eh? Home, és que saber-m'ho tot de memòria, així d'entrada. No m'ho sé tot de memòria. Però no em vull deixar.
A vosaltres us agraden els musicals?
Jo no en sóc gaire, eh? Jo he d'admetre que jo no.
Sí, a mi sí. A mi sí m'agraden.
Jo sempre ho dic, com que és el primer dia, ho aclareixo un altre cop, hi ha una diferència molt gran entre veure, no ho sé, Mamma Mia, per posar un exemple que parlava abans de la Marina Castillo, a veure Fan Home. O sigui, res a veure. És com agafar una pel·lícula d'autor o de cop i volta anar a veure una cosa super taquillera, que no vol dir que estigui malament, sinó que és un altre tipus de públic. Això és veritat.
Sí.
Normalment la gent que diu no m'agrada el musical es basa en tots els musicals grans, de gran format, i és veritat que és qüestió llavors ja de gustos. Però sí que hi ha coses amb molt fons, molt ben fetes, amb una dramatúrgia molt treballada, i que la música quasi que ni molesta. I que vas a veure ben bé l'espectacle.
Que jo crec que quan funciona és així, no? Quan realment no molesta, que dius, i per què canten ara? No, doncs és que t'ho creus. No?
Exacte, el que passa és que...
Clar.
Sí, però abans no era així. No sempre ha sigut així. I com que el que veiem sovint és el que té la part taquillera... Exacte. Però que sapiguem que hi ha de tot. Parlant de coses així més lleugeres, hi ha La Llamada. Ho saps, eh? Xavi?
Que vaig veure la peli.
Ho sapigueu, eh?
Sí, ok.
Vale.
Ok. No, vale. No ho diré perquè sempre conec gent en aquestes produccions i no vull que m'ho diguin.
No, i que té el seu públic, eh? Hi ha gent molt fan.
Sí,
La Llamada.
Sí.
No, igual que ja fas
jo t'haig de dir que em vaig quedar, saps, pensant,
freda,
estic veient,
eh?
Això és veritat,
és molt
real.
Fort, eh?
Què és això?
És molt fort. Jo volia fer un incís, ara que ho has esmentat i ara que estem parlant de La Llamada, perquè, clar, jo no he pogut venir aquí aquest estiu i no he pogut descarregar les meves coses quan d'això, i he de dir-vos, heu patit Mamma Mia 2? Perquè és molt forta, eh?
No, no.
És molt forta.
No?
Sí. L'has patida?
Sí, sí. Bueno, jo penso que era obligat.
Hi ha coses que ja sabeu que intento no veure.
No, l'has de veure. Tot i que si vols conservar els ulls, però de debò, és molt heavy, eh?
Sí?
Molt heavy. Crec, i real, que és la pitjor peli en el que va d'any. Mama, mama mia,
toma, ja.
I aquí ho deixa.
Jo diria que vaig anar amb tan poques ganes i de poca il·lusió que tampoc vaig... Bueno, tampoc no sóc tan malament.
Ah, no.
Ja se m'esperava.
Veus?
M'esperava tan dolent.
No, 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 no.
És un despropòsit.
Sí, salva la musiqueta, tot salva una miqueta les escenes de la música, però la història no s'agafa ni per ell.
Però és...
Però és que això és el que fa mal al gènere. És que jo em queixo d'això. Quan sóc una hater és que em queixo d'això. S'aprofiten del gènere, que és un gènere d'entrada, pot semblar facilón, que si no en res, i todo vale, i no és veritat, o sigui, sí, no todo vale.
Sí, sí, sí,
o sigui, hi ha una distància abismal entre una pel·lícula d'aquestes, i això, no?, un espectacle, n'hi ha molts, no?, però vull que parlem de Fan Home com Fan Home. I ja està, jo acabo amb un últim. S'estrena Anastàsia, a Madrid.
Ah, cert, és veritat.
Oh. I sí que és un espectacle dels grans, serà un d'aquells que ens sentirem a parlar, però... Ull.
Ai.
Que això sembla que estarà molt bé.
Mm. Ah, que estarà molt bé, pensava
sí.
que anaves a dir al
no.
revés.
No,
ah,
perquè té molt
jo,
bona pinta.
Pel somriure ja la conec.
Jo soc molt fan d'Anastàsia.
Té molt bona pinta.
Però això és molt fort perquè Disney, com que ha comprat la Fox, ara Anastàsia és una princesa Disney.
Ah, no, sí.
Que Anastàsia no ho era.
No ho era.
Tot i que aviam.
A veure, que ara de princesa Disney
sí,
n'hi ha de molts tipus.
Sí, no,
però...
No, em refereixo a nivell de producció, vull dir que a nivell de concepte ara ja és de Disney, Anastàsia. Però que realment la pel·lícula va via de la influència dels clàssics de princeses Disney, o sigui, era exactament igual.
Però és adoptada.
Però és, sí, sí, exactament, total.
És adoptada. Doncs com a supertaquillera, jo penso que Anastàsia sí que és un dels que si algú va a Madrid, de moment, val la pena. I Billy Elliot encara està també allà a tope.
Prenem nota, per això tenim aquí també fitxada la Irene, perquè sempre de tot aquest ventall ella ens tria els millors espectacles. I Rafael, és el teu moment. A veure, quins còmics portes?
Mira,
per qui vols començar?
En porto tres, però anava pensant que és que n'hi ha un que és molt bo. I és que té una història darrere molt maca. I no sé si ens donarà temps d'explicar-ho la resta.
I ha agafat, ha deixat la resta a una banda de la taula
sí.
I ha agafat el que realment és
perquè,
el bo.
A part de llegir-me, l'he estat investigant una miqueta.
A veure...
I té una història tan especial al darrere que s'ha d'explicar molt ben explicar. No, igual només em dóna temps d'explicar-ne un. Mira, farem un monogràfic, val?
Vinga,
si no dóna temps als altres, el deixem per la setmana que ve.
És que avui era un dia així,
saps?
Ja ens anirem ajustant amb els tempos.
Mira, és un còmic que es diu Lo que me gustan son los monstruos. Val? D'entrada, veurem que la portada és molt així com terrorífica, sembla una casa amb una lluna, una cara una així una miqueta monstruosa, però parla de monstres, però en realitat no és de monstres, ¿vale? Però anem explicant. Però ara explicaré la història que hi ha darrere d'aquest còmic, que és una història molt curiosa. I mira, això és una noia que es diu Emil Ferris, una dibuixant americana, que té 55 anys, és el seu primer còmic, és una noia veterana, i ha començat ara amb un munt dels còmics. I aquesta noia era il·lustradora, de disseny, feia disseny gràfic, per sobretot publicitat. I va tenir un problema que la va picar un mosquit i li va transmetre una malaltia, que és un virus, perquè ho llegeixes, que és curiós. És el virus del Nil Occidental, que jo no sé ni què era. I és el que aquest virus et deixa totalment paralitzat.
Vale?
I ella es va quedar paralitzada. Es veu que hi ha una teràpia per recuperar moviment, no acabes de quedar bé, es veu que ja has de per tota la vida. Ella va fer teràpia, va fer tot el que va poder per recuperar, va anar a rehabilitacions de tot tipus, ha aconseguit caminar, va amb crosses, i ha aconseguit recuperar una part de moviment dels braços. Però és que ella que es va trobar, que era, clar, ella treballava amb la mà dreta, perquè ella era d'il·lustradora d'això de disseny gràfic i publicitat. I es va trobar sense feina, perquè no tenia força, no tenia capacitat per fer treballs excessivament treballats, delicats. Havia de fer la publicitat, clar, es basa en uns estàndards, i ella no ho pogué fer, no? Es va quedar sense feina, tenia una família al seu càrrec, i es va trobar que no tenia absolutament res i ho va passar molt malament. Ella va anar, això, el que dèiem, recuperació. Es va apuntar, per recuperar força les mans, es va apuntar a una acadèmia de dibuix, va, per intentar aconseguir, com a mínim, recuperar, per poder tornar a ser alguna cosa. No? Va recuperar, però no lo suficient. Realment no el va voler ningú perquè no tenia la manera de dibuixar com tenia. I el que va pensar ella, com a teràpia, va començar doncs, a fer dibuixos, gargots, a fer gargots, no? per aconseguir recuperar el moviment de la mà. Dibuixant, va començar allò així, que realment ell feia esbossos, que realment el procés d'un còmic, abans de res, fa un esbós preliminar, quan ja és tot ajustat, es va passant ja, es fa un altre paper ja amb el dibuix a llapis, i després finalment es fa tinta. I aquests esbossos, repeto, que es queden, es llencen o te'ls guardes, però ja no s'utilitzen. I ella l'única que va poder arribar a aconseguir és a fer aquests esbossos preliminars. D'aquí no passava, no? I ella va pensar, i bueno, i si d'aquests esbossos em faig un còmic, què passa?
Saps quina capacitat de superació, no?
Això és molt americà, eh? És que la història que ve darrere és en plan pel·lícula americana total, eh? I ella va començar a concebre una obra que no deixa de que sigui una obra una miqueta autobiogràfica, d'una nena de 10 anys que viu en un suburbi de Chicago, en un barri marginal, en un bloc de pisos que realment són els monstres. Realment no estem parlant de monstres reals, sinó que estem parlant de gent, de famílies desestructurades, drogues, prostitució, i aquests són el bloc de pisos que viu allà. No? Ella va començar una miqueta en plan, bueno, faig històries curtes, i d'aquestes històries curtes va arribar un moment que va veure que les podia lligar i fer una història molt, 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 molt ben treballada. I és el que ens parla aquest còmic. I és la història, en part autobiogràfica, ell admet que hi ha coses seves, però que la majoria de coses són inventades, i és la història de tot aquest bloc de pisos, de les persones que viuen en aquell bloc. I és a partir d'una mort, es mor una persona, ella diu que ha estat assassinada, comptem-hi, és una nena de 10 anys, eh? Val?
Clar, és que això també em sobta, clar, molt, que és la mirada d'una nena.
De nena de 10 anys, eh? I ella considera que aquesta persona ha estat assassinada, perquè és que realment, és que ha vist tota la vida això, drogues, prostitució, assassinats, ho ha vist, morts per sobredosis, vol dir que ella està una miqueta amb això, no? I ella considera que aquesta persona ha estat assassinada, i el que fa és investigar, es fica un barret, d'investigador, en plan Marlo dels anys 60, es fica un barret i comença a investigar tots els habitants del bloc de pisos, amb el qual ens explica la història de cada un. I en tenim, per exemple, una dona que havia estat en un camp de concentració dels nazis, i a partir d'aquí la seva vida es va quedar tan traumatitzada que no va arribar a ser res més. I realment va quedar mig destocada, i realment és un personatge això, no? Després es parla d'una altra persona que tota la vida ha estat en prostitució, una altra que va tenir problemes amb drogues, i el relat que fa és, però magnífic, és una passada, és boníssim perquè veus diverses persones i com la seva vida va lligant entre ells. Vale? O sigui, va, segons va evolucionant, és una història que no és una història que sigui feta concebuda des del començament com una obra sencera, sinó que va, mica en mica, es va forjant, segons ella anava imaginant aquest univers particular. Val?
Sí, va teixint, final, no? La
tot
trama.
Va lligant, la trama tota va lligant i va coincidint, no? Jo no explico res més, no explico si es va ser assassinada, si es va morir de mort natural.
Ai, però
no
tinc moltes
res,
ganes, eh? A més, aquesta crítica també social de denúncia.
Què va passar? Que ella va agafar aquesta obra, que va estar 6 anys per fer-la. 6 anys. Són 700 pàgines.
Wow.
Va estar més de 6 anys, perquè a més el ritme de treball d'ella, com que no pot dibuixar molt bé, era molt lent. Val? I la gràcia que té...
Un incís, no pot dibuixar molt bé, jo estic flipant amb
és això. És que ella va tenir la capacitat de simplement, amb un bolígraf i simplement fent ratlles, arribar amb una capacitat de dibuix que és fantàstica, és una passada, és que te'l vas mirant,
sí.
És que això sembla fer... No, és que a més ho va fer amb una llibreta i un boli Bic d'aquells de quatre colors, eh? D'aquell que tenim al col·le de quatre colors.
Sí,
no?
Que
va
sí.
Fer clac.
Com el que tinc jo.
Exacte, aquest. I vas canviant.
Ara faré jo el meu traç.
I vas canviant de color, i si fixeu, són els quatre colors que utilitza, el blau, el vermell, verd i
clar, jo també volia preguntar negre, per això, oi? Perquè pensava el cromatisme, no? Els colors,
sí, ara tenen
un motiu.
I la gràcia és això, no? Que ella parteix de l'idea, com que això ho dibuixa una nena de 4 anys, que és el seu diari, no deixa d'això, és un diari d'una nena de 10 anys. Clar, utilitza un bolígraf perquè no té les grans eines d'avui en dia dels dibuixants, plomes clar. I tintes i inclús ordinadors. No, no. És una nena de 10 anys que dibuixa amb un bolígraf i amb una llibreta. I si dibuixes, veuràs que hi ha les ratlles de les llibretes i els foradets.
Sí, sí.
Estan
sí,
tot.
Sí. I al darrere i tot.
I al darrere i tot. Sí, està tot muntat com si fos una autèntica llibreta, com si fos un blog. No?
Molts detalls.
Aquesta noia va agafar el llibre i va portar a les editorials. Ningú li va voler. 50, va anar a 50 editorials.
Hòstia, veus aquesta dona d'una tenacitat?
Sí, 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 és brutal. És brutal. És, brutal. És una pel·lícula, això, s'anarà a fer una pel·lícula a Hollywood, acabarà fent
una pel·lícula.
La
faran, ja veuràs.
Clar, imagina't, ella amb crosses, sense poder caminar, anant editorial per editorial, portant el blog, aquell blog, fotent-se a la taula amb un o dos quilos, però bom, tinc això, i ningú va, que ni pensar-ho, no. Al final, una petita editorial que es diu Fantagràfics va acceptar fer-lo, va dir que sí, va voler reduir, va dir, no, això tan llarg no pot ser, ho hem de reduir, va dir, no, l'obra és així, va dir, bueno, fem-lo en parts, no, l'obra s'ha de fer així, perquè si no la gent no entendrà tot de què va, i al final van dir, va, ho acceptem, i va dir, fem-lo, el fan a la Xina, i el barco quan torna de la
no.
Xina,
no.
Hi ha un, a l'empresa que del barco fa la suspensió de pagament, fa quiebra. Entra en quiebra i el barco es queda en un port durant mesos i mesos que no es pot tocar res fins que un jutge dicti que es pot agafar, que no, qui té els drets, que d'allà. Va ser un autèntic drama.
És una pel·li.
Ella sense cooperar, pràcticament, o sigui, amb uns nens i sense poder treballar i sense poder dir un autèntic drama. Al final arriben els llibres, es publica, es reparteix i és un èxit brutal. Comença a guanyar premis, el primer va ser els Ignats, que és un premi menor, com si diguéssim, després els Hugo, i aquest estiu arriba els grans premis, els Eisner, que són els Oscars de la indústria del còmic, que es fan a San Diego, es fan a retransmeten, o sigui, es fan en plan Oscars, no? The Winner is, a cada categoria, i ella guanya el millor novel·la gràfica. Bé, wow. Automàticament, clar, això significa que multiplicar per 10 les ventes del llibre, i ara ja ha firmat inclús per fer una segona part, i el Sam Mendes ha comprat els drets per fer l'adaptació.
Toma ja,
toma ja. És que era boníssima la història.
Sí, 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 el Sam Mendes ha comprat els drets, però no per fer l'adaptació del que és la novel·la.
Del còmic.
Ah, no de la història
d'ella. No, sèrie, no. I això suposa que tard o d'hora
doncs
algú
sorprèn, perquè
algú farà, eh?
Ostres, no és gaire Sam Mendes, això.
Sí,
bueno,
sí, sí, sí.
Bueno, mai se sap, eh? Però...
Sí, sí, sí. Igual voldrà fer alguna barreja, eh? Igual voldrà fer un còmic que barreja una miqueta la seva vida. No, com que en part és autobiogràfic, no sé què voldran fer. Però imagineu-vos, de la vida, com pot anar a canvis i com és una història d'aquelles, que als americans els encanta això, d'una persona perseverant i que no, diguem, que estava desahuciada i tal.
Però aviam, però siguem sincers, els agrada als americans i ens agrada a tots.
Mira,
ens estava seguint la baba.
Ara passarem per
l'Arma
Còmics.
Jo vull parlar de que aquesta tarda va ballar.
Però és que nosaltres en parlem i els americans en faran una pel·lícula, en faran un musical i en faran de tot.
Bueno, però
tenen la capacitat aquesta.
Però és que les històries de superació són meravelloses. Jo, de fet, quan has explicat, era una picada d'un mosquit, has dit?
Sí, sí, sí.
A mi això, que sóc hipocondria, cap pensava, ai mare.
M'ha recordat moltíssim a l'Avril Lavigne, la cantant, l'Avril Lavigne.
Sí, és veritat.
Jo sóc hiperfan d'ella, doncs porta, no sé si ara 5 o 6 anys, que va tenir una malaltia semblant a això, que era per una picada d'un mosquit, però un mosquit que li va picar a Amèrica, vull dir que no és que se'n va anar a una selva, a casa seva a prop, li va picar, i la va deixar com paralitzada, ha hagut de fer uns exercicis
molt
constants
molt
per recuperar la parla, la veu, poder cantar, tornar a cantar, compondre, que no podia escriure... I llavors ara el nou CD que traurà, que està a punt de treure, jo l'estic esperant amb ànsies, perquè és un disc que parlarà de tot això. Llavors, al final, quan algú supera una cosa i ho converteix en art, per mi sempre és el doble d'interessant.
Sí, senyor.
Totalment.
Molt ben explicat, sí, senyor.
Doncs, fantàstica, eh? L'estrena de
Rafaela.
Sí.
Valia la pena deixar-me la resta. Ja parlem les properes setmanes.
Sí, tenim moltes setmanes. Sí, sí, que... I ara, doncs, és el torn d'en Xavi Miralles. Ens traiem els barrets, seiem a la butaca, crispetes i comencem per...
Home, aviam, jo després de tot això, l'agenda ja està capeta, jo arribo aquí l'últim i... aviam, he de dir-vos que...
És que hem de, saps, et deixem per l'últim, perquè si no, amb totes les estrenes... No,
aquí m'heu ficat ja una etiqueta de que sóc el que m'enrotllo i això no és cert, eh?
No, no, perquè tens, molt, tens moltes coses per compartir.
Jo sempre m'adapto al temps que em doni.
Això és veritat, això és veritat. Controles molt el temps.
Vale, aviam. Mira, jo he de reconèixer que no tinc una setmana massa brillant de cinema, ja us ho dic, però és millor que Mamma Mia, vale? Llavors, comencem. Sí que és veritat que hem tingut un estiu que ha estat, bueno, mogudet de blockbusters, i arriba setembre i encara n'hi ha força blockbusters. No és que ja estiguem a temporada de premis, encara no, però ja arribaran. Comencem amb un blockbuster que jo crec que arriba una mica desfasat, arriba en un moment no massa, no sé, massa oportú per a aquesta franquícia. Estem parlant d'una de les franquícies dels 80 que van funcionar molt a Hollywood arran de l'èxit d'Alien, i estem parlant de, si no m'equivoco, la cinquena part o quarta, ara no recordo ben bé, de la saga Depredador.
Hábleme de la misión. ¿Vio
Hábleme
algo
de la
fuera?
Misión. Jo te hablo de la misión, cariño. No, mira, això que estàvem sentint era un nen liant la parda, bàsicament.
Perquè no vam posar unes cares tots aquí a l'estudi, sense imatge, només amb els sons.
Sí, perquè el tràiler és un nen que està jugant com amb les seves peces i naus espacials i coses així, i paral·lelament anem veient l'aterratge d'una nau aquí a la Terra dels depredadors.
Ah, boníssim, vale? Muntatge.
Llavors és com... Però realment és el nen liant la parda, perquè és el nen el que d'alguna manera, que això, et veurà la peli, fa que vinguin els... Aquí, mira, aquí hem dit tota la vida Predators, i direm Predators.
Sí, és veritat.
No diem Predators, diem Predators.
Sí.
Vale? Llavors... clar, aquí han evitat posar-li Depredador 4 o Depredador 5, que és com es va dir la primera, i llavors li han ficat Predator, perquè és com els ignorants, li hem dit aquí tota la vida. Llavors, això és Predator. Nova part de la franquícia Depredador, que no barreja aliens ni barreja res. És una nova història que sí que segueix de les anteriors, però no cal haver-les vist. És una història per intentar atrapar les noves audiències, i on el director Shane Black ha intentat fer una mica una reinvenció, com una relectura de la història de sempre. No obstant això, jo segueixo veient el mateix argument de sempre, que us l'explico, que és que els Predators, que són els depredadors més letals de tot l'absolut univers, s'han tornat més forts que mai, i el que han fet és millorar-se genèticament a ells mateixos amb l'ADN d'altres espècies extraterrestres. De fet, el cartell, que per cert és molt guai, mira, Rafael, si el veus sembla de còmic gairebé. Ai, espera, mira. És la mà dels nous Predators, amb un cap com arrencat d'un Predator dels antics. Llavors estem dient, esto es más y mejor. Llavors, la història pren com a punt de partida que un nen desencadena el retorn d'aquesta espècie a la Terra, i llavors un grup d'exsoldats i una professora de ciències, perquè clar, Hollywood ha de ficar una dona útil a les seves pel·lis blockbusters, que em sembla molt bé, hauran d'evitar l'extinció de la raça humana. Llavors, aquest és el punt diferencial que tenim. Ara tenim com a protagonista a una dona científica útil en comptes d'en Schwarzenegger.
Home, llavors, jo sí que no.
Està molt
canvi,
bé.
I un nen, aquestes coses de patir, sempre hi ha un nen.
I sí, sempre ha d'haver-hi un nen.
Greu, però sempre és així, això.
Llavors, què val a comentar de la nova part de Predator? Sincerament, sembla que no massa, les crítiques estan sent semàfor àmbar, una mica de tot, hi ha una mica de tot, llavors els que li vingui de gust poder veure una nova part de la saga, que hi vagin,
I que, per cert, molt... Xavi, tu també sí. avui portes una camisa una mica Predator, eh?
Sí, sí, com a camuflatge. És veritat, és una de les meves camises preferides. Me l'he portat per donar bona sort a la temporada.
Ai, gràcies.
És de la sabana, però, eh? Aquí el que hi ha són elefants.
Sí, sí, veu, Juan Carlos,
és que em faig gran i ja des de tan lluny.
Espècies que s'han de protegir, que sempre les porto a sobre. La protagonista és l'Olivia Munn, no la coneixem massa, però ha fet ja bastantes pel·lis, si li veiem la cara potser ens sona més, i la pel·li està marcada per la polèmica, una polèmica de la que no parlarem ara perquè seria molt llarg, però ella ha exigit que s'elimini una escena del metratge de la pel·lícula on ella compartia escena amb un actor molt, molt, molt secundari, és un paper molt petit, que és amic del director, i que resulta que aquest senyor molts anys enrere, molts, molts anys, dècades enrere, va abusar d'una nena, però aquest senyor ja havia passat per presó, s'havia reinsertat i ja estava reinsertant-se a la societat, intentant recuperar la seva vida, i llavors l'Olivia Munn ha exigit que, que es tregui del metratge l'escena que va compartir amb ell, perquè ella no sabia que aquest senyor havia fet això. En tot cas, és un debat del qual hem de parlar, jo estic molt a favor de tot el que està fent Hollywood, però al final em semblen massa, massa classistes i conservadors, i la reinserció ha de ser una cosa que també estigui present. Llavors, no sé quin sent... O sigui, si és una cosa molt recent que acaba de passar, absolutament. No, Matt Damon va anar fora del, del metratge d'Ocean's 8, òbviament una pel·li de dones, vull dir, fora Matt Damon amb el que va passar, però clar, aquest senyor porta dècades intentant refer la seva vida i demostrant, no, doncs, que és una persona reinsertada. En tot cas, és un debat que pot donar part molt de si, però realment la pel·li ha tingut més boom per tot aquest, per tot clar, aquest follon, eh?
No? Tota la publicitat, això. Bé, sí, també els hi va bé aquesta polèmica.
Els hi va bé, els hi va bé, però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. En tot cas, anem a una cosa molt diferent. Pel·lícula feta aquí, però no d'un director d'Espanya. Estem parlant de la importantíssima nova pel·li d'Asghar Farhadi, Farhadi crec que es pronuncia, que és vamos, el que va guanyar l'Òscar amb Nader i Simin, amb la pel·li Una separació. Llavors, arriba la seva nova pel·lícula rodada aquí amb, atenció, Penélope Cruz i Javier Bardem. Això va inaugurar el Festival de Cannes i és Todos lo saben.
Hola, pa. Estamos cerca. La tía Ana nos vino a recoger al aeropuerto.
Joan, ella es mi hermana Laura.
Mucho mejor. Nada que ver con el anterior.
Está muy guapa.
¡Paco!
¡Qué guapa, qué grande!
Madre, de Paco. Estuvieron enamorados.
¿En serio?
Hacer algo, por favor.
¿Qué pasa?
Le ha pasado algo anoche.
Tú no viste a nadie sospechoso.
Debían detener a alguien entre los invitados. Llama a Alejandro y que venga lo antes posible.
¡Mi hija! Déjenme decidir qué hay que hacer.
Antonio, vale, ya está.
¡Déjame en paz!
¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame
en paz! No es obra de desconocidos. Tenéis que estar atentos a vuestro entorno.
Val, aquí tenim un thriller amb tocs de drama, és un thriller psicològic, val, on la Laura, que està interpretada per la Penélope Cruz, viatja amb la seva família des de Buenos Aires al seu poble natal d'Espanya per una celebració. El que passa és que el que anava a ser com una visita familiar breu acaba trastocadíssima per uns esdeveniments que són allò imprevistos que passen de cop i que canvien totalment la vida dels implicats en aquesta celebració. Sembla el clàssic drama familiar, però de la mà de l'Asghar Farhadi tot canvia. Estem parlant d'un geni absolut, crec que és d'Iran, que ja té un recorregut cinematogràfic impecable, i clar, arribava amb la seva nova producció inaugurant Cannes, i sí que és cert que clar, encara hi havia com més cosa, perquè és com una coproducció amb Espanya, també amb una mica d'Itàlia, amb una parella hipermediàtica, tant a nivell doncs, d'aquí com de Hollywood i del món sencer ja. I és cert que la rebuda, de fet jo estava a Cannes en aquell moment quan van fer la inauguració, i recordo un sentiment de decepció en general, i la pel·lícula va ser rebuda com a a tots els colors, vermell, verd, àmbar, tots. O sigui, hi havia una miqueta de tot, crítiques que la deixen com una de les bones pel·lícules del director i una altra que la deixa com el primer, diguéssim, la primera entrebancada a la seva carrera, que no passa res. En tot cas, sempre és interessant veure-ho i la Penélope Cruz fa molta olor de premis, no dels grans grans, perquè quan una pel·li no funciona a Amèrica la parten, però a nivell Goya i tot això l'escoltarem perquè només veient l'inici del tràiler ja veiem que la distribuïdora ha volgut vendre la interpretació de la Penélope perquè realment sembla espaterrant. Hi ha uns secundaris de luxe: Ricardo Darín, Eduard Fernández, Inma Cuesta, Bárbara Leni, Elvira Mínguez i així hasta l'infinito.
Ostres, doncs quina aposta, no?
És una gran aposta. Sí. Clar, és que ja va ser un projecte que va ser com, ostres, Asghar Farhadi rodant a Espanya amb Penélope Cruz i Javier Bardem. Uau, què és això? I bé, arriba ara i jo crec que com a mínim és una pel·lícula que val la pena veure. I ara vaig a una cosa molt diferent.
Vinga, va.
Ara vaig a un desastre anticipat.
Ostres, ja.
Ja, si sóc molt
ja l'ha venut així,
i algun
saps?
Dia la veuré, sí, sí. Algun dia la veuré.
Però la veuràs tu, mira, nosaltres ja no tenim ganes.
Seré molt ràpid. Seré molt ràpid. I tal qual ho digui, fiquem el tràiler. Però,
vinga,
què podem esperar d'una pel·lícula amb Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen i Mary Steenburgen, que estem parlant de deesses del cinema, amb una pel·lícula que es diu Book Club, Club de Lectura, on aquestes quatre senyores es revolucionen perquè han llegit 50 sombres de Grey.
Hola, queridas amigas. Quiero presentaros a Christian Grey.
Ay, no. Empezamos con este club del libro para estimular nuestras mentes.
Por lo que he oído, este libro es muy estimulante. Oh, wow.
Però no, ostres, perquè mira que els clubs de lectura donen molt de joc, eh?
Doncs mira, jo t'he fet ja la sinopsi, que és el que he explicat, no hi ha més a explicar. Estem parlant de senyores molt grans, no a nivell d'edat, sinó a nivell de qualitat interpretativa. I ostres, no pot ser. Aviam, si fos una pel·li de Nancy Meyers, molaria, però director debutant, que no crec que conegui molt els temes femenins, és una pel·li que la crítica l'està deixant com que intenta ser feminista, a la vegada és masclista, bla, 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 que no té molt les coses clares. La fan en versió original a l'Imperial la setmana que ve, per qui la vulguin a veure, almenys per gaudir les interpretacions d'aquestes senyores, que són molt bones.
Jo puc fer tinc una pregunta, ja.
Sí.
Molt ràpida. Si el director és debutant,
sí,
com vaig fer una pel·lícula amb aquestes dones? És a dir, és una qüestió més econòmica?
Sí, és una qüestió que, mira, això és un producte, i només tenint-les a elles i posant-les en un títol com Book Club, ja aconsegueixen un target de públic.
O sigui, que han enxufat un director, o sigui, han triat, és la productora que ha triat el director tria la pel·lícula?
No, no, l'han triat amb el director. És un director d'encàrrec. És un director d'encàrrec que executi.
Aquí qui cobren són les actrius i hi ha diners per tothom.
El director cobra, no ha cobrat molt, i potser no era ni la visió que hi volia, no?
No ho crec, però bueno, clar, a mi si me la donen jo també ho faria amb aquestes quatre senyores. Vinga, me pongo pa'lante, però aviam, jo...
Però fes-ho bé, no?
Jo he de saber de temes sexuals d'aquestes senyores a aquesta edat. Aquestes coses s'han de fer ben fetes. Hi ha d'haver-hi algú que ens sàpiga dirigint això.
Tens 10 segons.
Tinc 10 segons. Re, la meva recomanació de clàssic, que no és clàssic, és Nadir i Simin, Una separació, que és la millor pel·li del Farhadi, i l'heu de veure, perquè és una meravella.
Ai, ens heu posat molts deures, eh? Avui ja comencem temporada i ja, com els nens, amb un munt de feina aquest cap de setmana. Una abraçada i bona setmana.
Bona setmana.
Sí, bona.